Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, 8 en punt del matí, dilluns 3 de febrer del 2025, un dia que comença amb el cel pràcticament serè, però amb unes glaçades que ho han deixat tot ben blanc. Tornen les glaçades de matinada per inaugurar aquest nou mes. Senyor Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
També ho veiem a les temperatures, això.
Doncs sí, perquè són més baixes. Tenim 7 graus negatius a Vall de Núria, en tenim 2 sota 0 a Das, 1 grau sota 0 també a Olot, a la Vall d'en Bas i a Vic. 0 graus ara mateix a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 1 grau positiu a Molló i a Ribes de Freser, 2 graus els tenim a Camprodon i a Castellfollit de la Roca, 3 a Besalú, 4 graus a Mer, a Santa Pau i a Banyoles, 5 graus a Girona, 8 a Roses i 11 a Figueres.
Doncs anem a la previsió. Què ens indica, Niol?
La setmana comença fent passos cap a un temps més estable amb una pertorbació mediterrània que es va desfent i amb un anticicló atlàntic que es va acostant. Sembla que tindrem, doncs, uns quants dies de calma meteorològica i amb un fred normal per a l'època de l'any. Malgrat que encara han circulat alguns núvols prims de matinada de nord a sud, el matí es presenta assolellat a gairebé tot el país, a tot estirar amb algunes restes d'aquests núvols prims pel sud. L'excepció significativa serà la depressió central, on se centraran bancs de boira o núvols baixos més amplis cap a l'oest. Amb el pas de les hores també s'aniran aixecant. Un cop aixecada la boira, no hi haurà cap obstacle per una tarda de sol arreu de Catalunya. Amb la retirada de l'aire fred per les capes altes, notarem un ascens de la temperatura al Pirineu i Prepirineu a primera hora. A les fondalades interiors es mantindrà el mateix fred del cap de setmana, grau amunt, grau avall. De cara a dimarts, la calma anticiclònica es reforçarà i, per tant, la combinació de sol i boira seguirà dominant. Ambient assolellat durant tot el dia i la temperatura pujarà lleugerament.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Són les 8 i 2 minuts. Anem a desgranar l'actualitat informativa d'aquest primer dia de la setmana.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Desenes de persones es concentren a Girona per denunciar els bloquejos polítics que frenen mesures socials i laborals.
Reclamen que s'aprovi la reducció de la jornada laboral i que revalorin les pensions.
Ho han convocat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La Belén López és la secretària general del sindicat Comissions Obreres.
Hi havia un real decret que tenia recollia mesures molt importants que afectaven a 20 milions de persones, i el que ha passat és que per desgast i erosió entre els propis partits polítics, això ha estat en perill de no aprovar-se. Ara sembla que la cosa tira endavant, però encara tenim un mes per davant fins que es porti al Congrés dels Diputats, i des dels carrers, el sindicalisme de classe, el que volem denunciar és que es comenci a fer política amb responsabilitat i alçada de mires perquè es tinguin en compte i es solucionin els problemes de les persones. Tenim per davant reptes molt importants, els pressupostos generals de l'Estat i la reducció de jornada.
Per cert, més mobilitzacions, en aquest cas la dels pagesos. La iniciativa de Revolta Pagesa de capgirar els rètols dels municipis arriba també a la Garrotxa.
Aquests dies ho hauran vist a la Pinya, Sant Feliu de Pallerols, les Preses o Ridaura. L'objectiu dels pagesos és seguir mostrant el seu malestar davant una política agrària que consideren contrària als seus interessos i posa en perill la viabilitat de les explotacions.
Escoltem a Moisès Mont, membre de Revolta Pagesa.
Ara mateix estem en un punt en què si forcem gaire més la corda no subsistirem. I malauradament acabarem que totes les explotacions seran macroindustrials, que acabarem perdent el valor de producte de proximitat, acabarem perdent el valor de producte de qualitat, i al final tot serà cadena de supermercat. I això, lamentablement, no ho podem permetre.
La preocupació per la falta de relleu generacional al camp s'evidencia també a la 18a edició de la Fira del Farro, celebrada aquest cap de setmana a la Vall de Bianya.
La Dolors Pedrosa és l'única productora que queda d'aquest cereal, però admet que d'alguna forma o altra el farro tindrà un futur.
Això, no ho sé, se n'està parlant aquest any, intentem d'incorporar gent jove i ensenyar-los. I penso que sí, que totes les coses tenen un futur d'una manera o altra.
Des del Ripollès es veu amb incertesa el nou règim sancionador dels propietaris que no compleixin la normativa d'arrendar els pisos de lloguer respectant el topall de preus. Aquest règim sancionador no tindrà efectes retroactius, però s'aplicarà a tots els contractes firmats a partir de la seva publicació. En Josep Muria Moreno és API de Ripoll.
Nosaltres, igual que em sembla que totes les immobiliàries d'aquí, de publicació de lloguers, hi en fem poques, perquè per cada pis que hi ha una demanda de 10 persones. Llavors, això et permet triar, i cada cop la tria és més grossa i cada cop és més difícil. A Barcelona això no passa tant. L'efecte aquest sancionador era d'esperar. O sigui, una llei que surt, que et diu que no et sancionarà, sinó que et farà tornar la diferència amb interessos, doncs, bueno, tard o d'hora havia de sortir. No sé si els imposts de 90 o 900.000 són els que toquen, però, bueno...
Olot, les Preses i Sant Jaume de Llierca són els municipis de la Garrotxa més beneficiats pel Pla Únic d'Obres i Serveis.
El Consell Comarcal també rebrà més diners, superant el 500.000 d'euros. La nova convocatòria del POSC també contempla una línia específica d'ajudes per als municipis rurals.
Escoltem el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
És un canvi substancial respecte a l'anterior convocatòria perquè l'hem més que doblat en els seus recursos, però també hem pres mesures molt importants per agilitzar i, a més, per donar confiança.
L'Ajuntament de Santa Pau assegura que la xarxa d'aigua ja està en un 65% d'efectivitat.
L'alcaldessa Cris Capó diu que ben aviat començaran a sectoritzar la distribució de la xarxa i assegura que continuen detectant fuites i fent actuacions de millora.
Agrair la gent que aquest estiu va prendre consciència, vam demanar a tothom que, sisplau, que fes un esforç, no?, amb el tema de que no es malbaratés l'aigua, sobretot en aquests moments de l'estiu. La veritat que hi va haver una resposta, vull dir que la gent ho va entendre i va ser molt curosa, no?
Marxem cap a Camprodon perquè des d'avui ja s'ha millorat, amb col·laboració amb la companyia Teisa, les línies que enllacen el municipi amb Girona i Barcelona. Era una reivindicació que us explicàvem en aquest mateix programa, ara fa uns dies. Escoltem l'alcalde del municipi, Xavi Guitart.
Tenim un problema de mobilitat molt gran. Camprodon, Barcelona, en parades a tot el que això implica.
Olot vol escoltar els joves i farà un estudi per saber quins són els seus interessos.
El grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona és l'encarregat de fer-lo. El projecte, que ja va començar el novembre, ja té de base una reunió que es va fer amb diferents responsables de sectors relacionats amb els joves. Va destinat a nois i noies d'entre 16 i 29 anys.
Manca d'ús de l'espai públic. Els joves no els interpel·lava massa aquest espai com a lloc on poder-se desenvolupar, on poder satisfer les seves pròpies necessitats o interessos, i que possiblement els serveis no acabaven de copsar aquest interès perquè aquests joves poguessin utilitzar aquests recursos, i que possiblement també detectaven, no?, aquesta fuga de joves que marxen del territori per satisfer aquestes necessitats que aquí no troben, no?
I els joves al poder, perquè el ple de l'Ajuntament de les Preses aprova millorar l'estat dels parcs del poble.
Doncs sí, la idea és que de forma trimestral els nens i nenes puguin reunir-se amb el consistori per presentar propostes i sentir-se partícips del dia a dia.
Escoltem la regidora d'Educació.
Propostes a nivell, doncs, de, per exemple, més aparcaments per bicicletes perquè troben que n'hi ha poc, o l'estat d'algunes infraestructures del parc de l'1 d'octubre que ells creien que s'havien d'arreglar, o, per exemple, el tema de l'enllumenat del carrer Major, que creuen que, bueno, que és una miqueta fosca a la nit, i tot això, doncs, bueno, ho hem pres nota, algunes coses ja les teníem en ment, però també està bé veure que, no, el que allò et confirma.
La Fundació Eduard Soler ha engegat el curs de disseny gràfic subvencionat per dones. La formació pretén adquirir millores en competències digitals. L'objectiu del curs també és potenciar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir l'esquerda de gènere encara existent en el sector del disseny. Ens ho explica la Cristina Castells, és professora del curs.
Aquí donem les eines bàsiques per, bueno, per poder-se desenvolupar a nivell d'efectivitats gràfiques. El que ensenyem són els colors, tipografia, fer després desenvolupar-se i fer el seu propi logo, per si després, més endavant, doncs volen entrar en algun, en aquest món laboral.
8 i 8. Esports, l'Olot de Roger Vidal s'estrena i ho fa amb bon peu.
L'equip fa un pas endavant, guanya l'Andratx per 0-1 i surt de la zona de descens directe. Molt ordenats defensivament, els olotins n'han fet prou amb un gol de Murri de Pedro del Campo al minut 38. El capità ha aprofitat el refús del porter després d'una rematada de cap d'Ayala en un corner.
Què significa aquesta victòria per al nou entrenador de l'Olot? Escoltem a Roger Vidal.
Significa moltes coses, però significa, entre altres, trobar-se amb la victòria, augmentar la confiança en ells mateixos i poder un punt de partida, no?, per deixar de mirar a baix. I crec que hem d'entendre que hem de competir en els partits, de treballar amb la màxima confiança entre els jugadors i entre cap al cos tècnic.
El passeig Marià Morera Casas ja és una realitat. Ripoll ha preparat un acte d'homenatge carregat d'emocions a qui fou president del Club Excursionista de Ripoll, a més de ser una persona molt apreciada al municipi. L'espai ha quedat petit per la presència massiva de veïns que l'han volgut homenatjar. En parlarem de tot plegat al 5 minuts més.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Desenes de persones es concentren a Girona per denunciar els bloquejos polítics que frenen mesures socials i laborals. Últimament han anat en augment les peticions per mobilitzar-se davant el que molts sectors consideren injustícies socials. Reclamen que s'aprovi la reducció de la jornada laboral i que revaloritzin les pensions, i sobretot els sindicats majoritaris exigeixen que no juguin aquest tipus de temes tan sensibles.
Comissions Obreres i UGT han convocat arreu de l'Estat diverses protestes simultànies per protestar contra el bloqueig polític que frena l'aprovació d'un paquet de mesures socials i laborals, entre les quals hi ha la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, l'augment del salari mínim interprofessional, la revaloració de les pensions i el seu finançament sostenible a través de l'augment de cotitzacions o els ajuts als afectats per la dana i per l'erupció del volcà a La Palma. La secretària general de Comissions Obreres de Girona, Belén López, ha denunciat l'ús polític i partidista dels drets socials.
Hi havia un real decret que tenia recollia mesures molt importants que afectaven a 20 milions de persones, i el que ha passat és que per desgast i erosió entre els propis partits polítics això ha estat en perill de no aprovar-se. Ara sembla que la cosa tira endavant, però encara tenim un mes per davant fins que es porti al Congrés dels Diputats, i des dels carrers, el sindicalisme de classe, el que volem denunciar és que es comenci a fer política amb responsabilitat i alçada de mires perquè es tinguin en compte i es solucionin els problemes de les persones. Tenim per davant reptes molt importants, els pressupostos generals de l'Estat i la reducció de jornada.
Segons denuncien els sindicats gironins, aquesta estratègia política que ha frenat l'aprovació del Reial Decret Llei 9/2024 afecta directament 169.000 pensionistes, 31 beneficiaris de l'ingrés mínim vital i 25.000 treballadors que cobren el salari mínim interprofessional a la demarcació de Girona. Unes xifres que a escala estatal s'enfilen fins a les prop de 20 milions de persones. El secretari general d'UGT és Maxi Rica.
Els partits polítics, quan van i ens representen, ens han de representar el conjunt de la ciutadania, els nostres interessos. Lo que no pot ser és que un paquet de mesures tan important com era el paquet de mesures de contingut social, com estava el tema de les pensions, estava el tema del transport, estava l'ajuda al tema de la dana, o sigui, hi havia tot un paquet de mesures que anava justament a les persones més vulnerables, doncs hagi estat tirat enrere per una qüestió molt de valoració molt personal d'alguns. Quina valoració és que allò que ens han dit perquè havien votat en contra, la veritat és que no se sostenia.
Durant la concentració, els membres d'UGT i Comissions Obreres també han expressat la seva preocupació per l'absència de pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent. Parlarem amb ells a l'hora d'esmorzar aquí a l'antena del 5 minuts més. I a les últimes hores també hem vist mobilitzacions pageses. La iniciativa de revolta pagesa de capgirar els rètols dels municipis arriba a la Garrotxa i al Ripollès. Aquests dies ho haureu vist a la Pinya, Sant Feliu de Pallerols, Les Preses i Arredaura, només per citar-ne alguns. L'objectiu dels pagesos és seguir mostrant el seu malestar davant una política agrària que consideren contrària als seus interessos i posa en perill la viabilitat de les explotacions. Gerard Puigdemont.
Des de fa alguns dies, els rètols que indiquen l'entrada o sortida a molts pobles d'arreu de Catalunya apareixen capgirats. A la Garrotxa es pot veure Arredaura, la Pinya, a Les Preses, a Sant Feliu de Pallerols o a Olot, entre altres municipis. Es tracta d'una nova acció reivindicativa simbòlica impulsada per Revolta Pagesa. Els rètols capgirats són una metàfora de com se senten actualment els pagesos. En parla Moisès Mont, membre de Revolta Pagesa.
Capgirar el cartell per nosaltres és demostrar com està el sector primari en comparació amb la resta del món, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè sembla que ningú ens vulgui. Al final anem a contracorrent perquè no tenim moltes dificultats per tirar endavant. Fer de pagès cada cop és més complicat. Tenim la compatibilitat amb altres països que estan portant mercaderies cap aquí, que no estan complint normatives de producció que nosaltres aquí ens estan exigint des de fa molt d'anys, però en canvi han de competir, doncs, amb els preus de venda, que això ens està afectant molt.
Revolta Pagesa torna així amb les seves reivindicacions i la demanda de solucions per part de la classe política, per salvar el sector, però també per salvar la sobirania alimentària.
Ara mateix estem en un punt en que si forcem gaire més la corda no subsistirem. I malauradament acabarem que totes les explotacions seran macroindustrials, que acabarem perdent el valor de producte de proximitat, acabarem perdent el valor de producte de qualitat, i al final tot serà cadena de supermercat. I això lamentablement no ho podem permetre.
Es preveu que durant les pròximes setmanes Revolta Pagesa impulsi noves accions reivindicatives per seguir visibilitzant les seves queixes i el seu malestar.
Ens quedem encara al camp perquè la preocupació per la falta de relleu generacional s'evidencia a la 18a edició de la Fira del Farro celebrada aquest cap de setmana a la Vall de Bianya. La Dolors Pedrosa és l'única productora que queda d'aquest cereal, però admet que d'alguna manera o altra el farro continuarà.
Si hi ha hagut algun protagonista aquest cap de setmana a la Vall de Bianya ha sigut sense cap mena de dubte el farro. El poble ha acollit la 18a edició de la fira entre parades, demostracions en directe i també la presència de bestiar. Això sí, és cert que de farro cada vegada n'hi ha menys. De fet, la Dolors Pedrosa és l'única productora de farro que queda a la Vall de Bianya i celebra que aquest any la producció hagi estat més bona que els altres anys.
Més bé que els altres anys, no del tot molt perfecte, però més bé que els altres anys sí. Hem tingut una mica més de producció, el temps ens ha ajudat una miqueta més. Aquest més o menys es té que plantar entre l'abril, últims d'abril, primers de maig, si és mitjanament de maig també, i començar a recollir cap a octubre, novembre.
Per la seva banda, l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, ha reconegut que la falta de relleu generacional en la producció del farro és un tema que preocupa el municipi, tot i que ha destacat la importància de fires com aquesta.
Aquest és un tema una mica més complicat. Tenim sort que tenim la Dolors aquí, que és l'única productora que tenim, però bueno, haurem de mirar d'anar trobant solucions en tot aquest tema. Però és veritat que som un municipi que té molt de molins, o que eren coses que eren exmolins, que això vol dir que en el seu moment doncs, es havia viscut molt del farro, no? A la gent més gran no li agrada parlar gaire del farro, perquè abans era com un aliment de subsistència, ara el fem diferent, ara es fa amb un caldo i és molt diferent la cosa, no?
Per cert, Batet de la Serra acollirà diumenge que ve la Fira del Fajol, serà també la 18a edició.
Problemes al camp, problemes amb l'habitatge. Des del Ripollès es veu amb incertesa el nou règim sancionador dels propietaris que no compleixin la normativa d'arrendar els pisos de lloguer respectant el topall de preus.
Aquest règim sancionador no tindrà efectes retroactius, però s'aplicarà a tots els contractes firmats a partir de la seva publicació.
Ens ho explica la Judit Espera.
El govern ha aprovat aquest dimarts el règim sancionador dels incompliments de la llei d'habitatge. Una mesura que hauria d'ajudar el règim de contenció de rendes a ser més eficient. Aquest nou marc legal castigarà amb sancions entre 90.000 i 900.000 euros a qui infringeixi la normativa. A la comarca, però, la situació és diferent a la d'altres zones a causa de la manca d'oferta de lloguers davant d'una alta demanda. Josep Maria Moreno, API de Ripoll.
Nosaltres, igual que em sembla que totes les immobiliàries d'aquí, de publicació de lloguers, hi han fet poques. Perquè per cada pis que hi ha una demanda de 10 persones. Llavors, això et permet triar i cada cop la tria és més grossa i cada cop és més difícil. A Barcelona això no passa tant. L'efecte aquest sancionador era d'esperar. O sigui, una llei que surt, que et diu que no et sancionarà, sinó que et farà tornar la diferència amb interessos, doncs, bueno, tard o d'hora havia de sortir. No sé si els imposts de 90.000-900.000 són els que toquen, però, bueno.
Aquestes sancions afectaran els propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Aquesta immobiliària ripollesa ja està incloent en tots els contractes de lloguer l'informe de la Generalitat o del Ministeri de la Vivienda, on diu el preu màxim que es pot cobrar. No obstant, es creu que aquesta nova normativa provocarà que hi hagi encara menys lloguers davant la lentitud en la llei per aprovar també mesures de protecció del propietari.
Tenedors sí que és convenient informar-lo perquè t'has de quedar amb el preu més baix o el lloguer antic o el preu de referència, l'índex aquest que et donen de referència. En el cas d'un particular no, et pots quedar, pots triar el que més et convé, però bueno, tot això provocarà que encara n'hi hagi menys de lloguer, perquè sí que les lleis sancionadores van molt ràpides i s'aproven molt ràpides i es publiquen molt ràpides, però la protecció jurídica dels propietaris no. Pues que el tema ocupes, tornem al mateix. Tens els ocupes, els que et deixen de pagar.
En els anuncis del lloguer s'ha d'incloure el preu que marca l'índex de referència i el preu del contracte anterior, així com especificar si l'habitatge és propietat d'un gran tenidor. Aquest règim sancionador no tindrà efectes retroactius, però s'aplicarà a tots els contractes firmats a partir de la seva publicació. Els llogaters que detectin incompliments de la llei podran denunciar la seva situació a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Més coses, Olot, les Preses i Sant Jaume de Llierca són els municipis de la Garrotxa més beneficiats pel Pla Únic d'Obres i Serveis d'enguany.
El Consell Comarcal també rebrà més diners, superant el 500.000 d'euros. La nova convocatòria del POSC també contempla una línia específica d'ajudes per als municipis rurals.
Roger Isern.
Dels més de 99.800 milions d'euros d'inversió a les comarques gironines, 95.912 milions es destinaran a finançar els projectes que presentin els 208 municipis de la demarcació de Girona. La resta de dotació anirà destinada dels 7 consells comarcals, que rebran més de 500.000 euros cadascun. En el cas de la Garrotxa, l'increment respecte a l'última convocatòria del 2020-2024 és del 603,87%, el segon ens comarcal que més inversió rebrà per darrere del Pla de l'Estany. El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha detallat l'aposta per la inversió.
És un canvi substancial respecte a l'anterior convocatòria, perquè l'hem més que doblat en els seus recursos, però també hem pres mesures molt importants per agilitzar i, a més, per donar confiança.
En el cas dels ajuntaments, la subvenció que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.900 euros, unes xifres que, en el cas de la Garrotxa, rebran tots els ens locals, començant per Sant Joan les Fonts, Besalú i Montagut i Oix, que, entre altres, rebran la mínima de 400.000. El municipi que més diners rebrà arreu de la Garrotxa serà Olot, amb 789.900 euros, uns números que suposen un augment del 215,96%. Altres pobles, com les Preses, Sant Jaume de Llierca i Sant Ferriol, són els que més creixen en pressupost respecte a la darrera convocatòria.
Ajudar els municipis, els seus alcaldes i alcaldesses a fer les transformacions que necessiten el conjunt de Catalunya. Nous poliesportius, nou espai públic, nous equipaments, aquelles necessitats que tenen els municipis per poder tirar endavant, la Generalitat el que ha de fer és acompanyar-los i estar al seu costat.
Per facilitar que tots els municipis puguin tramitar correctament la seva participació en el POS 2025-2029, des de la delegació del Govern de Girona, s'organitzaran pròximament sessions informatives destinades a tècnics municipals. Abans del mes de març s'obrirà la convocatòria i hi haurà 2 mesos per presentar els projectes i l'anualitat preferent.
Anem cap a Can de Bànol perquè el ple municipal ha aprovat modificar el pla urbanístic municipal perquè l'antiga escola Pirineu pugui oferir els serveis sanitaris que fins ara tenia la casa de Can Branques. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
El canvi d'usos de Can Branques i l'escola Pirineu va quedar sobre la taula en l'anterior ple de l'Ajuntament de Can de Bànol a l'espera de la desafecció de l'antiga escola com a equipament d'ús docent. Amb el tràmit encarrilat, l'equip de govern ha proposat l'aprovació de la modificació del POUM perquè l'antiga escola tingui l'ús sanitari que fins ara havia tingut la casa de Can Branques. Oriol Lázaro és l'alcalde de Can de Bànol.
Tenir l'oportunitat, si més no, de desenvolupar allà algun projecte d'assistència i sanitària just davant de l'hospital i en un espai que és prou ampli com perquè hi hagi unes bones instal·lacions.
A part de l'equip de govern, li agradaria atraure inversió privada per fer-hi una residència. L'equipament és molt gran i des de l'Ajuntament s'ha informat que també es pretén fer-hi pisos tutelats. Això era precisament el que demanava Esquerra a l'oposició, que hi ha votat a favor. Antoni Riera és el portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Can de Bànol.
Que més endavant es pot rehabilitar aquest edifici segons dos criteris enfrontats, que més endavant haurem de discutir. Vostès en l'anterior ple van fer palesa de la construcció d'una residència per la gent gran privada en contra del nostre criteri d'utilitzar aquest edifici com a pisos tutelats o centre de dia.
La proposta també ha satisfet la CUP, el govern de coalició, si bé recela de la possibilitat d'encabir-hi una residència privada. Parla Mariona Baraldés, regidora de la CUP a l'Ajuntament de Can de Bànol.
Incluïa pisos tutelats, el fet de que hi hagués aquest àmbit, l'acció, perquè en aquest aspecte ens votarem a favor.
Els independents de Gent de Poble han votat en contra perquè han trobat a faltar debat previ. Jordi Coc és el portaveu de Gent de Poble a l'Ajuntament de Can de Bànol.
Tenim la mosca darrere el nas, darrere d'aquesta possible opció d'una residència privada que nosaltres tampoc creiem que sigui adequada, però això es veurà més endavant, sinó que votem més en contra pel fet de que nosaltres en diferents ocasions hem demanat que hi hagués un debat entorn a aquests dos equipaments a llarg termini.
El canvi d'usos ha quedat aprovat per 9 vots a favor i 2 en contra. Tot i així, a hores d'ara, sobre l'escola no hi ha cap proposta en ferm. Els grups municipals de Can de Bànol ho prenen com un primer pas ple d'oportunitats per als vilatans.
Gràcies, Joan Manel. Anem als esports. L'Olot de Roger Vidal s'estrena amb bon peu. L'equip fa un pas endavant, guanya l'entratge per 0-1 i surt de la zona de descens directe.
Molt ordenats defensivament, els olotins n'han fet prou amb un gol de Murri de Pedra del Campo al minut 38. El capità ha aprofitat el reforç del porter després d'una rematada de cap d'Aiala en un corner.
Ens ho explica en David Planella.
Entrenador de nou, victòria segura. No sempre es compleix la dita, però aquesta vegada sí. La Unió Esportiva Olot de Roger Vidal va debutar amb una victòria molt important al camp de l'Andratx, un rival directe que ara queda 7 punts enrere la classificació. I el que és més important, va sortir de la zona de descens directe. El nou tècnic dels olotins explica què significa aquesta primera victòria.
Significa moltes coses, però significa, entre altres, trobar-se amb la victòria, augmentar la confiança en ells mateixos i poder un punt de partida, no?, per deixar de mirar a baix. I crec que hem d'entendre que hem de competir els partits, de treballar amb la màxima confiança entre els jugadors i entre cap al cos tècnic.
El partit al camp de l'Andratx va començar adormit. Les primeres ocasions van trigar més de mitja hora a arribar i van ser dos xuts des de fora l'àrea molt perillosos de l'Andratx. Primer, Miquel Jaume va topar amb Pol Ballester i amb el travesser, i just després Nicoli va xutar fora per molt poc. La doble oportunitat mallorquina va despertar un Olot que de seguida es va apropar al gol en un contra un de Carlos Gilbert, que Elias va enviar a corna. Va ser en aquell llançament de cantonada, al minut 38, quan va arribar el gol que va decantar la balança del partit. Uri Ayala va fer una rematada de cap que el porter local no va poder blocar. El refús va anar a parar als peus d'un Pedro del Campo, que va ser en el lloc adequat, en el moment adequat, per fer el 0-1.
Gràcies, David. En futbol territorial, el Sant Jaume Olot B és més líder que mai de segona catalana. El Montagut és l'únic garrotxí que guanya tercera i el Besalú lidera la quarta catalana, amb més diferència que mai.
El filial de l'Olot eixampla el lideratge després de remuntar i guanyar el Calonge per 3-2. El Bordadors, que perd a Porqueres per la mínima i amplia la diferència respecte al Sant Jaume, i per la seva banda la Badesenc perd a casa contra el Blanes per la mínima. Tercera, el Montagut guanya el Bas a Vilobí i suma la tercera victòria consecutiva. El Camprodon goleja el Sant Gregori per 7-2. El Camp de Nàndols desfà del Garrotxa per 3-1. El Sant Privat d'en Bas perd contra el Cornellà de Terri 1-3. I les Preses i Sant Joanenc empaten contra Base Roses i Comacross. Finalment, a quarta catalana, el Sant Roc surt golejat del Camós per 0-4. El filial de les Preses no pot signar la quarta victòria consecutiva i empata davant l'Atlètic Olot 2-2. La Vall d'en Bas goleja el Castellfollit per 3-6. El Besalú guanya Maià 0-3. La Canya supera amb contundència el Sant Miquel de Campmajor per 5-0. I el Santa Pau derrota les Planes per 3-1. L'Hostoles empata a casa davant els Jonetes 1-1. I el Ribetana perd a Gurb per 4-1.
Minuts més. Saps que si vols crear una microempresa a títol individual o adquirir-la, una en traspàs, pots tenir un ajut de fins a 35.000 euros? El Tiquet Rural és un ajut per a aquelles persones que creïn o agafin el relleu de microempreses no agràries dins el territori líder. Des d'Adrinoc t'informem sobre com aconseguir-lo. Truca'ns al 670 00 39 63 o consulta la nostra web adrinoc.cat. Tens temps per sol·licitar l'ajut fins al 14 de febrer del 2025. Finançat pel fons Líder IRUE, d'acord amb el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 de la Generalitat de Catalunya.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Vols tenir el control total de la teva energia? Vols estalviar temps i diners? Tenim la solució que buscaves. Et presentem la nova app de Bassols Energia. Gestiona-ho tot. Controla el teu consum d'energia en temps real. Consulta els teus moviments a la guardiola solar o a la bateria virtual. Rep alertes i consells personalitzats per optimitzar el teu estalvi energètic. Ara, la teva energia la gestiones amb els teus dits. Descarrega ara la nova app de Bassols Energia. Més control, més estalvi, més tu. Disponible a l'App Store i a Google Play. Gestiona la teva energia com mai ho havies fet.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur. Ja coneixes la melodia de la Quinta Justa? Quan els nostres plats entren en contacte amb el teu paladar, aconsegueixes l'harmonia perfecta. La Quinta Justa, al passeig de Barcelona 7, Olot. Telèfon 972 27 12 09. També al Facebook, Instagram i Twitter. La Quinta Justa, una melodia de sabors d'Olot i la Garrotxa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, bona hora. Són 9:15 del matí, titulars de la jornada. La iniciativa de Revolta Pagesa de capgirar els rètols dels municipis arriba a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. Aquests dies ho haureu vist segurament a Ripoll, a Olot, a la Pinya, a Sant Feliu de Pallerols, a les Preses i també a Ridaura, entre altres.
L'objectiu dels pagesos és seguir mostrant el seu malestar davant una política agrària que consideren contrari als seus interessos i posa en perill la viabilitat de les explotacions.
Des de Revolta Pagesa en parla Moisès Mont.
Ara mateix estem en un punt en què si forcem gaire més la corda no subsistirem i malauradament acabarem que totes les explotacions seran macroindustrials, que acabarem perdent el valor de producte de proximitat, acabarem perdent el valor de producte de qualitat i al final tot serà cadena de supermercat. I això, lamentablement, no ho podem permetre.
Incertesa al Ripollès davant del nou règim sancionador dels propietaris que no incompleixin la normativa d'arrendar els pisos de lloguer respectant el topall de preus.
Aquest règim sancionador no tindrà efectes retroactius, però s'aplicarà a tots els contractes firmats a partir de la seva publicació.
En Josep Maria Moreno és API de Ripoll.
Nosaltres, igual que em sembla que totes les immobiliàries d'aquí, de publicació de lloguers, hi en fem poques, perquè per cada pis que hi ha una demanda de 10 persones. Llavors, això et permet triar i cada cop la tria és més grossa i cada cop és més difícil. A Barcelona això no passa tant. L'efecte aquest sancionador era d'esperar. O sigui, una llei que surt, que et diu que no et sancionarà, sinó que et farà tornar a la diferència amb interessos, doncs, bueno, tard o d'hora havia de sortir. No sé si els imposts de 90 900 mil són els que toquen, però, bueno...
Olot, les Preses i Sant Jaume de Llierca són els municipis de la Garrotxa més beneficiats pel Pla Únic d'Obres i Serveis. El Consell Comarcal també rebrà més diners superant els 500.000 euros.
La nova convocatòria del POS també contempla una línia específica d'ajudes per als municipis rurals.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que és una molt bona manera d'ajudar els municipis.
És un canvi substancial respecte a l'anterior convocatòria perquè l'hem més que doblat en els seus recursos, però també hem pres mesures molt importants per agilitzar i, a més, per donar confiança.
El ple de Can de Bànol aprova modificar el pla urbanístic municipal perquè l'antiga escola Pirineus pugui donar serveis sanitaris, els serveis sanitaris que fins ara tenia la casa de Can Branques. L'alcalde de Can de Bànol és Oriol Lázaro.
Tenir l'oportunitat, si més no, de desenvolupar allà algun projecte sanitari, d'assistència i sanitària just davant de l'hospital i en un espai que és prou ampli com perquè hi hagi unes bones instal·lacions.
Més temes de l'actualitat. A Santa Pau, l'Ajuntament assegura que la xarxa d'aigua ja està en un 65% d'efectivitat.
L'alcaldessa Cris Capó diu que ben aviat començaran a sectoritzar la distribució de la xarxa i assegura que continuen detectant fuites i fent actuacions de millora. Des de l'Ajuntament es bonifica els usuaris que en facin un bon ús de l'aigua amb una rebaixa de la taxa.
Atenció, perquè a partir d'avui la Generalitat i Teisa doblarà el servei entre Camprodon i Barcelona a partir d'avui mateix. En un comunicat han explicat que es passarà de les 4 expedicions diàries actuals a 8. Per tant, a partir partir d'avui veureu canvis en els horaris. Olot vol escoltar els joves i farà un estudi per saber quins són els seus interessos.
El grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona és l'encarregat de fer-lo. El projecte, que ja va començar al novembre, ja té de base una reunió que es va fer amb diferents responsables de sectors relacionats amb els joves. Va destinat a nois i noies d'entre 16 i 29 anys.
I el ple de les preses aprova millorar l'estat dels parcs del poble.
És una de les propostes que van sorgir de la primera trobada del Consell dels Infants, que té com a objectiu que els nens i nenes puguin reunir-se amb el consistori per sentir-se partícips del dia a dia.
La Fundació Eduard Soler ha engegat el curs de disseny gràfic subvencionat per dones. La formació permetrà adquirir i millorar en competències digitals. L'objectiu del curs també és potenciar l'emprenedoria en el desenvolupament rural i reduir l'esquerda de gènere encara existent en el sector del disseny. I en esports, l'Olot guanya. Una Unió Esportiva Olot que s'estrena amb bon peu.
L'equip fa un pas endavant, guanya l'endratx per 0-1 i surt de la zona de descens directe, molt ordenats defensivament. Els olotins n'han fet prou amb un gol de Murri de Pedra del Camp al minut 38. El capità ha aprofitat el refús del porter després d'una rematada de cap d'Ayala en un córner.
Què significa aquesta victòria pel nou entrenador?
Significa moltes coses, però significa, entre altres, trobar-se amb la victòria, augmentar la confiança en ells mateixos i poder un punt de partida, no, per deixar de mirar a baix. I crec que hem d'entendre que hem de competir en els partits, de treballar amb la màxima confiança entre els jugadors i entre cap al cos tècnic.
En futbol territorial, el Sant Jaume Olot B és més líder que mai de segona catalana.
El Montagut és l'únic garrotxí que guanya tercera i el Besalú lidera la quarta catalana amb més diferència que mai.
Són les 8:35.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Aquesta setmana serà notícia Rubiales.
Doncs sí, perquè comença el judici contra Rubiales pel petó a Hermoso. L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, està acusat de delictes d'agressió sexual i coaccions pel petó no consentida a la jugadora Jennifer Hermoso, i la fiscal demana una pena de 2 anys i mig de presó.
Mor un conductor en un xoc al Cubell i un motorista en un accident a Torrelles de Llobregat.
Ja són 13 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que ha començat l'any.
Un detingut per la mort violenta d'un home en un habitatge de Vilanova del Camí.
És el tercer crim en 72 hores a Catalunya.
Trump declara la guerra dels aranzels al Canadà, Mèxic i la Xina, que anuncien represàlies.
El president dels Estats Units signa a Mar-a-Lago 3 ordres executives que imposen aranzels als 3 països, els quals acusa de causar una crisi migratòria i de fentanil.
Israel amplia l'ofensiva a Cisjordània hores abans de la trobada de Netanyahu i Trump.
L'exèrcit israelià ha destruït 20 edificis a Jenin en explosions simultànies aquest diumenge.
I a Grècia, Santorini en alerta per centenars de petits sismes. Avui les escoles estan tancades.
Les autoritats han instat a no reunir-se en espais tancats i per precaució han decidit suspendre l'activitat escolar d'avui dilluns.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió meteorològica. Aquest matí ens hem llevat amb glaçades intenses. Ara mateix tenim el cel serè, però les temperatures són baixes.
Doncs sí, tenim 7 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 2 de negatius a Das, 1 grau també sota 0 a Olot i a la Vall d'en Bas, també a Vic, 0 graus a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 1 grau ja positiu a Molló i a Ribes de Freser, 2 graus a Camprodon i a Castellfollit de la Roca, 3 graus a Girona i a Besalú, 4 a Mer, a Santa Pau i a Banyoles, 8 graus a Roses i 11 a Figueres.
Què ens pots avançar del temps?
Doncs que la setmana comença fent passos cap a un temps més més estable, amb una pertorbació mediterrània que es va desfent i amb un anticicló atlàntic que es va acostant. Sembla que tindrem uns quants dies de calma meteorològica i amb un fred normal per a l'època de l'any. Malgrat que encara han circulat alguns núvols prims de matinada de nord a sud, al matí es presenta assolellat a gairebé tot el país, a tot estirar amb algunes restes d'aquests núvols prims pel sud. L'excepció significativa serà la depressió central, on se centraran bancs de boira o núvols baixos més amplis cap a l'oest. Amb el pas de les hores també s'aniran aixecant. Un cop aixecada la boira, no hi haurà cap obstacle per a una tarda de sol arreu de Catalunya. Amb la retirada de l'aire fred per les capes altes, notarem un ascens de la temperatura al Pirineu i Prepirineu a primera hora. A les fondalades interiors es mantindrà el mateix fred del cap de setmana, grau amunt, grau avall. De cara a dimarts, la calma anticiclònica es reforçarà i, per tant, la combinació de sol i boira seguirà dominant. Ambient assolellat durant tot el dia i la temperatura que pujarà lleugerament.
A Peixos Isma volen que continuïs bé aquest nou any amb aquesta super mariscada. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, mig quilo d'escopinyes i una safata de zamborinyes amb 6 unitats. Tot per només 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la el divendres 7 o dissabte 8 de febrer. Passa per la botiga del carrer Pere Lloses, número 7, o truca al telèfon 972 03 91 52. Peixos Isma!
Aquest hivern, relaxa't, activa't i gaudeix en família en una vall única. Puja a bord del tren cremallera i descobreix la Vall de Núria. Un oasi per esquiar, jugar amb ninots de neu, baixar pistes en trineu o sentir que el temps s'atura. Tota la informació i compra de bitllets i forfets a valldenúria.cat i a l'aplicació mòbil. Vall de Núria, una vall única.
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Utilitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu.
4 minuts, 3 quarts de 9 del matí, desenes de persones es concentren a Girona per denunciar els bloquejos polítics que frenen mesures socials i laborals. Reclamen que s'aprovi la reducció de la jornada laboral i que revalorin les pensions. L'acte l'ha convocat Comissions Obreres i UGT, els sindicats majoritaris. La secretària general de Comissions Obreres a Girona és Belén López. Belén, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, quina valoració en feu de la manifestació d'ahir?
Bueno, nosaltres ho valorem molt positivament perquè malgrat que en un primer moment doncs, aquestes mesures no van comptar amb el suport de determinades forces polítiques i al cap d'uns dies doncs, per la pressió social i per el rebombori social que va generar no tenia aquest suport, malgrat això es va aprovar un no real decret, per tant semblava que podia desmobilitzar la concentració, però jo crec que la gent va entendre la necessitat de sortir al carrer, d'enviar un missatge claríssim a les forces polítiques de dir, escolta'm, no feu política amb els drets de les persones, no feu filibusterisme polític i centreu-vos en el que us heu de centrar.
Malgrat tot, unes 200 persones, segons vosaltres mateixos, van participar a la convocatòria. No és molt poca gent?
Bueno, nosaltres ho valorem positivament. Evidentment, el que et deia, no és el fet que al final s'acabessin recollint els suports necessaris per tirar endavant les mesures era un fet que ja de per si doncs, va desmobilitzar. Nosaltres vam decidir continuar mantenint les concentracions arreu del país per enviar aquest missatge clar. Jo crec que això ha tingut una bona acollida per part de la població i en aquest sentit el missatge és clar, sobretot un missatge d'inici de mobilitzacions, perquè això no és un punt i final. Nosaltres tenim per davant temes molt i molt importants que s'han d'aprovar en el Congrés dels Diputats, com és el tema dels pressupostos generals de l'Estat, però sobretot la reducció de jornada. I nosaltres ja hem convocat una gran mobilització per al dia 4 de març a Barcelona i, per tant, el d'ahir era un tret de sortida d'un procés de mobilització més important.
Parles d'un calendari de mobilitzacions, ara dius el 4 de març. Quines seran les altres i quines seran les principals reivindicacions que hi ha en aquest moment sobre la taula? Perquè també dona una mica la sensació, i ara aquí ja t'ho enllaço amb una altra pregunta que també et volia fer, hi ha la sensació de que costa no mobilitzar la població?
Bueno, a veure, al final primer tot són sensacions, no? I les sensacions doncs són personals. Llavors aquí hem de mirar els fets. I llavors els fets són que evidentment estem en una societat cada cop més individualista, on el tema col·lectiu, no?, i mobilitzar-se per qüestions col·lectives sembla que costen, però jo crec que les persones, en diferents maneres i en diferents espais, acaben reivindicant també, no?, les seves condicions. Quan tu mires parcialment, hi han hagut moltíssimes mobilitzacions en els darrers anys per la lluita de convenis col·lectius. Clar, és que què entens per mobilització, no? Primer hauríem d'entrar aquí. Què s'entén per mobilització? Grans vagues generals on es mou tothom al carrer? Bueno, estem en un moment on això no s'ha produït perquè no ha calgut, per sort, perquè s'han pres mesures de caire social i d'escut social que han conquerit drets i que hem anat endavant en els espais de diàleg social. La mobilització per la mobilització no serveix de res. L'important és transformar les condicions materials de les persones. Si això s'aconsegueix via acords, endavant. La mobilització en si no és un fi, és una eina, i l'eina s'ha de saber utilitzar quan toca. I per tant, en aquest sentit, aquesta pregunta que sempre em feu aquí a Ràdio Olot, curiosament, doncs la resposta crec que és aquesta, no és l'eina, no, o sigui, no és el fi, és l'eina, i és una eina que s'ha de saber utilitzar quan toca, i quan toca jo crec que la gent respon també per defensar aquelles coses i per reivindicar, no només defensar, reivindicar drets, que crec que és el que nosaltres ara estem proposant amb aquesta idea de la reducció de jornada de treball, conquerir drets nous.
Bé, de fet, et fem aquesta pregunta perquè no deixa de sobtar que una convocatòria a totes les comarques de Girona d'aquest tipus i que afecta a tantes persones congregui només 200 persones. Bàsicament, la pregunta em sembla que és òbvia. Anem a aquest calendari de mobilitzacions. Parlaves del 4 de març, però en teniu d'altres que ens apropin més, diguem-ne, a la temporada turística?
De moment, nosaltres anem veient, perquè el que et deia, el procés de mobilització no és un calendari que tu marques en base a no saps què. O sigui, aquí el procés de mobilització s'ha d'analitzar també quines són les conseqüències de la mobilització, i si les conseqüències de la mobilització assoleixen la fita que tu tens, doncs no cal continuar mobilitzant-se. No? Per tant, aquí és una cosa que tu vas adaptant en funció de com van succeint i com es van esdevenint els fets. Ara el que et dic, aquest proper dimarts es portarà al Consell de Ministres l'aprovació de la reducció de jornada, que això és un canvi de paradigma molt important de les relacions laborals. O sigui, no hi ha hagut una modificació, no, de la jornada legal en aquest país en els últims 80 anys, per tant, això és molt i molt important. És un canvi molt important de com ens estructurem com a societat, quin temps dediquem al treball, quin temps dediquem a les cures, quin temps dediquem, no sé, a la participació, a l'oci, a moltes coses. Per tant, això és molt, molt important. I a partir d'aquesta aprovació en el Consell de Ministres s'ha de fer tot el tràmit parlamentari en el Congrés dels Diputats, i nosaltres el que estem fent és organitzant aquestes mobilitzacions per pressionar que en el Congrés dels Diputats això s'aprovi. Per tant, nosaltres la mobilització, la fita principal confederal i col·lectiva és aquesta. Llavors, sectorials i parcials, hi ha moltes mobilitzacions pels convenis, no? Ara s'està negociant el conveni del metall de Barcelona, a Girona començarem aquest any a negociar convenis, en funció de com vagin les negociacions es plantejaran o no mobilitzacions.
Belén, la reducció de la jornada laboral, creieu que serà fàcil d'aplicar en general a les empreses o no?
Bueno, nosaltres el que totes les dades diuen, i són dades macroeconòmiques dels índexs de productivitat i dels marges empresarials, ens diuen que és possible fer-ho, que és possible fer-ho sense que les empreses perdin ni capacitat de productivitat, ni que perdin tampoc part dels seus beneficis. Per tant, el que nosaltres entenem és que hi ha marge. A partir d'aquí, cada sector haurà de veure, perquè és molt diversa l'economia, no? Hi ha sectors on actualment ja estan per sota, no, de la proposta de reducció de jornada que s'està fent, d'altres sectors que hi tindrà una afectació més directa, com l'hostaleria i el comerç, i nosaltres pensem que hi ha marge, però que evidentment doncs, tot això s'ha de negociar i s'ha d'adaptar a cada sector en funció de la seva idiosincràsia, que per això està la negociació col·lectiva. Veure com s'aplica el com. Nosaltres pensem que el què és no hi ha discussió, es pot fer. Ara, en el com, doncs, estem completament oberts i pensem que a més ha de ser així, que s'ha d'adaptar sectorialment. Per tant, és sentar-se a negociar i veure com.
Belén López, secretari general de Comissions Obreres a les Comarques de Girona, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Bon dia.
Bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I als 5 minuts més, seguim endavant. 5 minuts més. Ara per parlar de la gestió de l'aigua, perquè l'Ajuntament de Santa Pau assegura que la xarxa ja està en un 65% d'efectivitat. L'alcaldessa Cris Capó diu que ben aviat començaran a sectoritzar la distribució de la xarxa i assegura que continuen detectant fuites i fent actuacions de millora. Des de l'Ajuntament es bonifica als usuaris que en facin un bon ús amb una rebaixa de la taxa. Gerard Puigdemont.
Santa Pau ha passat un estiu complicat hídricament. Durant alguns dies el poble va haver de recórrer camions cisterna per poder-se vestir d'aigua, donat que els dipòsits de la Folguera van quedar secs. A l'agost van aprofundir 50 metres més al pou ubicat a la zona esportiva, deixant-lo gairebé a 200 metres de profunditat, i per sort han pogut revertir la situació. Ja fa mesos que des de l'Ajuntament s'està treballant per reduir fuites, com per exemple el passatge de la Quintana. Ara també volen fer millores a l'Avinguda Volcans i a l'Avinguda de l'Estany i posar comptadors digitals. El gran objectiu d'aquest 2025 és sectoritzar la xarxa d'aigua gràcies a una subvenció de l'ACA i l'antic Departament d'Acció Climàtica de 289.000 euros, més 12.000 del mateix Ajuntament. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Una d'elles és sectoritzar el poble de Santa Pau, millorar també tot el que són els dipòsits, perquè tenim dipòsits importants que no hi ha comptador de sortida i per tant no sabem ben bé l'aigua per comptabilitzar l'aigua.
Des de l'Ajuntament enguany bonificaran a tots aquells usuaris que hagin fet una bona gestió de l'aigua, rebaixant-los les taxes. En total se'n beneficiaran més de 700 usuaris.
Agrair la gent que aquest estiu va prendre consciència, ben demanar a tothom que sisplau que fes un esforç, no?, amb el tema de que no es malbaratés l'aigua, sobretot en aquests moments de l'estiu. La veritat que hi va haver una resposta, vull dir que la gent ho va entendre i va ser molt curosa, no?
Recentment l'Ajuntament ha fet una xerrada amb experts oberta als veïns per actualitzar la situació hídrica del poble. L'alcaldessa diu que la qüestió de l'aigua és la primera prioritat pel que resta de mandat. Santa Pau ha rebut fa pocs dies una subvenció de l'ACA de 36.000 euros pels camions cisterna i millores d'urgència de la xarxa d'aigua.
Ara fa uns dies en aquest mateix programa us explicàvem que a Camprodon estaven molestos pel servei de transport públic que uneix el municipi amb Girona i també amb Barcelona. Doncs bé, a partir d'avui hi ha més freqüència de busos, Paula Sayago.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, conjuntament amb l'empresa Teisa, doblaran el servei entre Camprodon i Barcelona a partir d'aquest dilluns. En un comunicat s'explica que es passarà de les 4 expedicions diàries actuals a 8 expedicions. Aquesta línia, que s'atura en municipis com Sant Pau de Segúries, Ripoll, Sant Quirze o Vic, també dona servei a estudiants i docents que estudien o treballen a la Universitat de Vic. De la capital osonenca, l'autobús segueix directe fins a Barcelona. En sentit contrari, el trajecte s'inicia a Gran Via. Aquesta millora ha estat una petició històrica del municipi i usuaris del Ripollès. Escoltem a l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Tenim un problema de mobilitat molt gran. Camprodon, Barcelona, amb parades a tot el que això implica.
Amb l'increment de freqüència s'espera arribar als 70.000 viatgers. Cal recordar que l'any passat la línia va experimentar un creixement de passatgers del 36% respecte al 2021 i del 17% respecte al 2022.
Anem a les preses. El ple de l'Ajuntament aprova millorar l'estat dels parcs del poble. És una de les propostes que han sorgit de la primera trobada del Consell dels Infants.
El Consell dels Infants neix de la voluntat que els nens i nenes de les preses no només puguin opinar dels temes que els preocupen, sinó que també se sentin proactius a l'hora de proposar elements que trobin a faltar. Es tracta d'un grup de treball amb els infants perquè puguin conèixer quina és la realitat del poble i també puguin plantejar solucions. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres, destaca algunes de les propostes que han sorgit a partir del primer Consell dels Infants.
Propostes a nivell, doncs, de, per exemple, més aparcaments per bicicletes perquè troben que n'hi ha poc, o l'estat d'alguna infraestructures del parc de l'1 d'octubre que ells creien que s'havien d'arreglar, o per exemple el tema de l'enllumenat del carrer Major, que creuen que, bueno, que és una miqueta fosca a la nit, i tot això, doncs, bueno, ho hem pres nota, algunes coses ja les teníem en ment, però també està bé veure que, no, el que allò et confirma.
El Consell dels Infants té dos representants per classe de primer a sisè de primària. Des de l'Ajuntament de les Preses han apostat per celebrar la reunió trimestral en horari escolar per democratitzar la disponibilitat de tots els alumnes i també de totes les famílies. L'objectiu és que sigui un projecte bidireccional i que els infants obtinguin un retorn immediat de les seves propostes.
A Olot també volen escoltar els joves i ara faran un estudi per saber quins són els seus interessos.
Olot ha encarregat al grup de recerca l'Iberi de la Universitat de Girona una diagnosi de la realitat dels joves a la ciutat i ajudar a poder establir les línies estratègiques per al Pla Local de Joventut 2025-2029, que precisament s'haurà d'aprovar aquest mateix any. El procés d'anàlisi i diagnòstic ha de permetre establir una radiografia de les necessitats de la població jove, de quins espais utilitzen i per què, quins són els seus interessos i preocupacions, quina és la seva realitat i com s'imaginen el seu futur. El regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, ha destacat la importància d'aquest estudi.
Estem molt contents que ens puguin fer aquest treball per conèixer més a profunditat, com deia, els nois i les noies d'Olot i a partir d'aquí com a fer les polítiques públiques que en el fons responguin a les seves necessitats d'avui en dia com a ciutadans de la ciutat.
El grup de recerca de la UDG proposa un treball centrat a donar veu a les persones joves amb la voluntat de recollir propostes o orientacions que permetin definir les principals línies de les polítiques locals de joventut. N'ha donat més detalls Eduard Carrera, professor lector del grup de recerca en infància, joventut i comunitat l'Iberi de la UDG.
Hem intentat pensar en diferents perfils per recollir la màxima diversitat possible de la ciutat i per tant és com una manera de treballar que nosaltres volíem posar en valor i que creiem que podia ser una bona manera de poder ser una mica més concisos amb aquesta realitat juvenil.
L'estudi per saber les necessitats dels joves a Olot es basarà en la recollida i anàlisi de dades tant quantitatives com qualitatives disponibles al Padró Municipal, als serveis professionals i també a l'Observatori Social de la Garrotxa, així com als principals estudis i informes de les organitzacions del territori.
Gràcies, Roger. Anem acabant. La Fundació Eduard Soler de Ripoll ha engegat un curs de disseny gràfic subvencionat per dones. La formació permetrà adquirir i millorar en competències digitals. L'objectiu del curs també és potenciar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir l'esquerda de gènere encara existent en el sector del disseny.
La Fundació Eduard Soler ha engegat recentment un curs de 40 hores de disseny gràfic dins del programa ADA per a dones. La proposta té l'objectiu general de promoure la inserció laboral o l'activitat autònoma pròpia. L'activitat permet a les participants aprofundir en les habilitats per desenvolupar-se professionalment en el sector de la indústria gràfica, l'edició o el grafisme. Per aconseguir-ho, les alumnes adquireixen classe a classe els coneixements necessaris que inclouen els elements de disseny, de la tipografia o la fotografia. En parla la professora del curs, Cristina Castells.
Aquí fem, donem les eines bàsiques per, bueno, per poder-se desenvolupar a nivell d'efectivitats gràfiques. El que ensenyem són els colors, tipografia, fer després desenvolupar-se i fer el seu propi logo per si després, més endavant, doncs volen entrar en algun, en aquest món laboral.
Aquesta formació, impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pels fons europeus Next Generation, ha permès a moltes dones adquirir i millorar competències digitals per potenciar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el sector.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem acabant, gràcies per acompanyar-nos, abrigueu-vos perquè avui fa molt fred. Demà hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat del dia.